Les darreres espurnes literàries del 2024 són especials. Farem festa grossa tot homenatjant una Patum valenciana. I no desvelo més que ho faci la nostra anfitriona, l'artífex d'aquestes espurnes, l'Anna Ruiz Mestres. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Serà un programa fantàstic perquè farem un homenatge, avui tot el programa serà un homenatge, a Vicent Andrés Estellés i el seu llibre La clau que obri tots els panys, que ha editat l'editorial Peu de Mosca. I parlarem amb l'il·lustradora, amb l'editor i amb un professor de València, del País Valencià, perquè ens acosti una mica l'autor i l'obra.
Fantàstic. Doncs comencem?
Comencem. Us presento la Clara Iris Ramos, que és il·lustradora, grafista i professora, neta d'una mestra i esperantista, nosaltres que al Penedès tenim un museu molt important d'això, i filla de farinetistes, quin luxe. I ha col·laborat amb editorials i mitjans com La Directa, Catarsi, ha il·lustrat el llibre Gallines de Rafael Barret, amb el qual ha guanyat el Premi Associació de Professionals de la Il·lustració de Madrid l'any 2020. És professora d'edició gràfica i narració a l'Art de Graus, Arts i Dissenys a l'Escola Massana de Barcelona. Per tant, és una persona que s'ha integrat aquí dalt al principal. I és una dona molt activa perquè també treballa, col·labora a l'Automàtica, que és un col·lectiu de dissenyadors i d'artistes i il·lustradors, i ha fet una meravella de dibuixos a La clau que obri tots els panys, de Vicent Andrés Estellés. Benvinguda, Clara, bon dia.
Hola, bon dia, companyes. Moltes gràcies.
Clara, ens agradaria saber aquesta edició del llibre, que hi ha dos, tres colors emblemàtics, però a mi m'han frapat més el carbassa i el lila. No sé, mirant aquest carbassa tan preciós, pensava en el País Valencià, en les taronges, el lila. No sé si tu hi veus una mirada feminista en Estellés. Explica'ns per què aquesta trilogia de colors.
Pues la veritat és que en realitat són colors, sobretot el taronja és un color que utilitzo la veritat bastant força i no ho havia pensat la vinculació amb les taronges, justament que visc en una zona de... Bueno, jo m'he criat en Picanya, en un poblet que està allà a l'Horta Sud, que justament està arrelada a tot l'ambient de cooperatives de taronja allà en València. A més, que suposo que igual és algo inconscient o algo d'estima cap a aquest color, no sé. I la resta pues, va ser gràcies a qui, que és el que porta tota la part de disseny de l'editorial, que pues, va ser com una combinació que va proposar ella en inici, després vam anar girant al voltant d'uns colors que vam acabar decidint conjuntament perquè ens semblaven molt guais, no?, per separar tot el llibre en tres parts. Bàsicament des de decisió, sobretot estètica, jo crec, però també del color va ser el taronja que ens agradava com arrelar-lo aquest a Estellés.
Molt bé. I parlem d'uns dibuixos meravellosos que il·lustren el teu llibre. Hi ha elements claus que esdevenen, com per exemple la clau, que esdevé una mena de sageta i un arc, o la ploma, la màquina d'escriure, el llapis, uns galls preciosos al mig del llibre, jo què sé, animals com la libèl·lula, i portes que s'obren i tanquen el llibre. Quin ha estat el criteri per aquests dibuixos i no uns altres? Com t'has inspirat per crear tot això?
Pues clar, l'escriptura d'Estellés, que és un tipus d'escriptura molt d'apunt. Bueno, com el llibre té tres parts, són tres llibres, de fet, i tenen tres estilístiques pues, una mica diferenciades, no? Sobretot el que són els dos primers poemaris i el darrer, no? La primera part del poemari, pues, oferia per fer un estil pues, igual un poc més de conceptes, d'idees, de metàfores visuals. No sé, és molt poètica la seva forma d'escriptura amb els objectes i creua pues, objectes amb formes, amb sentiments o pensaments. I la segona part és, jo crec que més una escriptura més d'apunt, no? D'anar generant pensaments encadenats un rere l'altre. I jo crec que he fet una mescla un poquet dels dos estils que t'estelles a l'hora d'escriure, que és el pensar fent, no? De fet, jo l'anava llegint i anava dibuixant sobre la marxa, pues fent també com una espècie d'apunts gràfics per dialogar una mica amb la seva manera de... Bueno, com
d'expressar-se, no?
Sí, i bueno, intentant trobar sobretot el seu to a l'hora d'aquesta escriptura que té, que dona la sensació de ser com fer visibles els pensaments, no? Sobretot el segon llibre, el tercer llibre, perdó.
Sí.
Que és com molt...
Coral romput, no?
Altra, sí. Exacte, i va encadenant una idea complexa, una altra més lleugera, una altra més complexa, i m'agrada molt, no? Que quasi no s'entra en un tema, sinó que va travessant molts a la vegada. I pues, el tema del dibuix volia ser un poquet això, no? També com petits apunts de conceptes que anava extraient dels textos i un poquet una mica conversar amb ell, amb Estellers, que ja m'hagués agradat sentar-me algun dia.
Home, això a tots, això persones, tindrem una per al Tomàs Llopis, perdona, el Tomàs Llopis, que el va conèixer, ens explicarà una mica això. Molt breument, però també m'ha cridat molt l'atenció que ho perfiles tot en negre. T'inspires en les tesseles vicentines, en el romànic? Per què esculls aquest tipus de...
Bueno, tot el meu dibuix m'agrada fer visible... sobretot el dibuix, no? Que ja té un esquelet, que no, o sigui, que sigui el més visible possible, i perquè per a mi hi ha una defensa, no? Sobretot de vegades fem il·lustració i podem estar amagant a través del color pues, aquesta forma de dibuix no, automàtic, i suposo que m'agrada donar sempre aquesta base, no? Que sempre hi hagi un negre i després algun color que pugui reforçar-lo, i de fet és algo que m'està passant cada vegada més, que m'agrada com fer molt visible l'esquelet de les coses, no? De les formes o del traç. Va més per aquí, més que per relacions així. Suposo que sí, relacions amb el dibuix històriques poden haver unes quantes. Sí, sí.
Molt bé. Però... Doncs escolta'm, jo et felicito per aquesta idea, pel perfil, pels colors, per tot. I et dono les gràcies per haver col·laborat avui amb les Espurnes Literàries. Segur que ens retrobarem algun altre dia perquè il·lustraràs més llibres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Clara. Una abraçada. I seguim des de l'estudi de Ràdio Vilafranca. Hi haurà més trucades, però ara tenim la sort de tenir a l'editor aquí costat nostre, Anna.
Aquí mateix. I pensa que l'he torturat amb que això i allò...
No tant, no tant.
Bueno, el David Torres és editor... No està ell sol, a peu de ploma, però a peu de mosca, però després ens pots explicar una mica
sí.
Com s'ha creat aquest projecte editorial, però ell és editor, diu que n'aprèn d'editor, jo crec que si tots els que n'aprenen fan això, doncs bueno, el món editorial dels Països Catalans canviarà radicalment. I també doncs, perquè diu que volien trobar, seguir prenent, retrobar el contacte amb el paper i que aprenen dissenyant, imprimint i que s'entreguen com si cada llibre fos el darrer. David, enhorabona per aquesta editorial.
Gràcies, moltes gràcies.
I si ens pots explicar una miqueta com neix l'editorial.
Bé, breument, som tres companys, socis, amics, que vam decidir crear l'editorial. Dos ens coneixíem... Bé, tots som del Baix Camp, del Camp de Tarragona. Dos ens vam conèixer a la universitat, després vam coincidir també el màster d'edició i molt de temps discutint, debatint, hauríem de fer, fins que al final vam parlar, aquest som l'Eduard i jo, vam parlar amb el Quim, que era amic de l'Eduard, que és dissenyador i és el que s'encarrega de la part del disseny, els altres fem altres coses i ell s'encarrega de sempre del disseny, de la maquetació, etc. I res, com que vam veure... Bueno, teníem idees, vam veure que entre els tres podíem cobrir les diferents àrees que fan falta, diguéssim, per anar fent un editorial, doncs ens vam tirar a la
de
piscina.
Cap, de cap a la piscina. Sí. Molt bé.
Quan doncs... va ser això? Quin any?
L'any va ser coincident amb... O sigui, és que portàvem molt de temps parlant-ho, però va ser coincident amb l'any Ferreter, que l'any Ferreter va ser el 2022 o 21?
22, em sembla.
22. Doncs el febrer del 22 va ser quan vam treure els primers llibres, un Ferreter il·lustrat i un altre llibre, el del... El del... Ai, ara no em surt el nom. El del Joan Magraner, sobre música.
I són preciosos, tots dos. I ara explica'ns Com ha nascut La clau que obri tots els panys, de Vicent Andrés Estellés?
Bé, aquesta és una cosa que sempre hem comentat amb l'Eduard, que el nostre objectiu era fer una editorial per publicar algun dia un llibre d'Estellers i que, per tant, ara ja podríem tancar la barraqueta, que hem aconseguit el nostre somni. Però sempre havíem tingut la idea de... Ostres, que el que volíem era fer llibres bonics i un poeta que ens agradava molt als tres era Estellers. I quan vam, i llavors vam veure que coincidia amb el centenari del seu naixement, que també és una ocasió especial per fer-ho, vam decidir que havíem de publicar sí o sí un Estellers. Llavors vam acabar de decidir, havíem de triar quin llibre i ens vam decantar per La clau que obri tots els panys, perquè és un dels seus poemaris més importants i inclou el Coral romput, que és un poema
brutal,
preciós,
sí.
I que segur que molts oients l'hauran sentit perquè ha sigut musicat, ha sigut recitat per l'Ovidi Montlló, s'han fet, és un dels poemes amb més repercussió d'Estellers. I ens agradava molt i vam dir, ostres, doncs és un dels seus grans poemaris, és ideal fer-lo.
Doncs molt bé que tingueu aquestes bones idees. I has triat un prologuista de luxe, que és el senyor Josep Murgades. Vas pensar en el País Valencià, vas pensar en aquí. Què veu pensar per triar el senyor Murgades?
Bé, com has dit, és un prologuista de luxe, un introductor de luxe, i li agrada més el concepte d'introducció.
Doncs és una introducció brillant.
Bé, com he dit abans, els tres som dels Baix Camp. Ell és, si no m'equivoco, nascut a Reus. I llavors el teníem, li ho teníem a tocar.
A més,
ell, juntament amb el professor Jordi Oviedo, em sembla que es diu, han sigut els encarregats de fer la cura de l'edició de les obres completes, la nova edició de les obres completes d'Estellers. Per tant, qui pot saber-ne més per fer-nos una petita introducció a Estellers que el seu editor crític, diguéssim.
I el proper projecte?
Així il·lustrat encara no hem decidit, tenim algunes idees, però encara estan una mica...
No desvetllem res.
Tenim idees de cara a l'any que ve, però cap poema il·lustrat de moment. Però bueno, ja segur que en sortirà algun més.
Quants llibres publiqueu per any?
El primer any en vam fer 4, aquest any n'hem fet 2, l'any que ve a veure si... L'ideal seria fer-ne 3-4 cada any. No ens hi dediquem professionalment i això fa que al final fer un llibre, o sigui, en cuidar-te d'un llibre que té molta feina abans, té molta feina en el moment, té molta feina després de promoció i, ostres, veiem que implica temps, però sí, ens agradaria fer uns 3 llibres l'any, seria xulo i és el que crec que podem assumir com a feina.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, David. Us encoratgem que continueu treballant tant i tan bé.
Gràcies.
Parlem amb el Tomàs Llopis, connectem amb el País Valencià, exactament a Pego, ell viu a Pego, prop de València. Hola, Tomàs, bon dia.
Bon dia, Anna, bon dia, com va?
Molt bé, molt contents de que estiguis aquí, de tenir una persona que va tenir l'honor i el luxe de conèixer a Vicent Andrés Estellers. Us presento breument el Tomàs, és llicenciat en Filosofia i Lletres, també en Filologia Moderna per la Universitat de València, és professor jubilat d'ensenyament secundari i ha passat per diferents llocs, però ara viu actualment a Pego i potser la seva darrera feina, si no m'equivoco, va ser a Pego.
Sí.
Ha escrit articles, diferents llibres de poesia, va guanyar el Premi Palau de Cendra l'any 2000, el Premi 25 d'abril de la Vila de Benissa, té altres llibres més i és un gran activista cultural. La jubilació no l'ha fet parar, crec, per res, i el vam tenir aquí a Vilafranca quan vam homenatjar l'Estellers i, per tant, tenim una certa complicitat ja amb el Tomàs.
I tant.
Escolta,
vaig estar molt a gust a Vilafranca.
És que sí, està bé, eh?
Sí, està molt bé, sí.
Tomàs, explica'ns molt breument, perquè tenim poc temps, què diries, quins són els temes claus que tracta Estellers així a grosso modo?
Bé, a grosso modo, Estellers és infinit. Això se t'ho dic ja d'entrada perquè és que és infinit. Però si haguéssim de resumir-ho, seria... la vida, la mort, l'amor en tots els seus aspectes, també el país i la llengua. Bàsicament, això serien
els
les grans preocupacions d'Estellers. Però tot això desenvolupat al llarg de milers de pàgines amb múltiples variants, estils, etc. Vull dir que Estellers és infinit. Ahir em demanaven quin és en un institut, quin és el poema que més t'agrada d'Estellers? I jo no sabia què dir, vaig dir, mira, l'últim que he llegit, perquè és que Estellers és infinit.
Molt bé. I tu que el vas conèixer, com era la persona? Era tímid, discret, no sé?
Sí, no sembla que aquell homenet amb aspecte d'oficinista fos l'animal, dic animal en el sentit que ell també diu, animal de records. Doncs l'animal de records, l'animal de poesia, el poeta ambiciós i immens que ha estat. Era un home que parlava fluix, no tenia una veu potent, que parlava a poc, molt reflexiu. Recordo una anècdota d'un dia, jo era molt jove, no? I li vaig dir, mira, voldria escriure, no sé, escriu-ho. Això em va dir, escriu-ho.
Escriu-ho.
Això és la cosa més enèrgica. Després parlava molt, era parlador, era un bon conversador, contava moltes coses. Mai li vaig sentir cap explicació dels seus poemes. Defugia parlar de la seva poesia. Però, en fi, sí que parlava de sexe i contava moltes històries i tot això, però de poesia no en parlava.
Molt bé.
Segurament perquè té molts cops amagats la seva poesia i ha deixat que els anem descobrint a poc.
Escolta, i quatre versos per que ens fessin referència amb ells, és massa demanar?
No, gens. Mira, n'he trobat un, també del... No és del Coral Rompo, del llibre que heu publicat, que no em surt.
La clau que obri tots els panys.
La clau que obri tots els panys, perdó, perquè això... Que crec que pot servir-nos per això, eh?
Va, doncs, som-hi.
No puc dir el teu nom, o el dic negligentment. No puc dir el teu nom. Certs dies, certes nits, em passen certes coses. Tinc el desig de tu. Esdevens, aleshores, la meua sola pàtria. No puc dir el teu nom. Esvelta, tendra, càlida, terriblement esvelta, dempeus com una pàtria. No puc dir el teu nom, car si el dic, l'he de dir amb certa negligència. No puc dir el teu nom. No és un desig tan sols sexual, conjugal. És el desig del riu i el llençol i la brossa. És un instint de pàtria. És el desig de l'arbre i del cel i del cànter i el pitxer i l'argila. De ser i ser del tot, plenament, tenir pàtria i una pàtria lliure, i lluminosa, i alta.
Tomàs, m'emociones, eh?
Jo, que soc que és ben clar, jo crec que és ben clar.
És molt clar,
aquí, no?
Sí, molt clar.
Ja veus, barreja la pàtria, barreja l'amor, barreja el sexe, ho barreja tot, no? I
sí,
crec que això és molt definitori de com era ell.
De com era ell, sí. I escolta, Tomàs, què diries que hi ha en el substrat de l'Estellers? Marc, però només Ausias Marc? Algú no. Més, diries?
Sí, tots els clàssics catalans, Corella, Jaume Roig, el Martorell... Hi ha un poema molt bonic, El mural del País Valencià, on explica precisament tot això, tots els seus referents catalans. Però també no és estrany trobar referències, jo que sé, a grans poetes d'altres literatures, poetes castellans, poetes francesos, poetes anglesos... per exemple, no sé, el testimoni d'Horaci, per exemple, faria pensar d'entrada en Horaci, el poeta llatí. Doncs no, hi ha els poetes llatins en un altre lloc. El testimoni d'Horaci és l'Horaci de Hamlet. O sigui, tenim també el Shakespeare. Estellers tenia un ventall amplíssim de fons, a banda de la llengua popular, de la llengua col·loquial, a banda del sentiment de la parla del poble, de la proximitat. És que, és clar, tu vas buscant i vas mirant i sempre t'emociona, Estellers.
Tomàs, m'agradaria un dubte que és quasi personal, però en el llibre de La Clau sí, surt la religiositat i l'alegria. Ostres, aquest concepte de religiositat amb els tallers, el dels amants...
Hi ha un esteller primerenc que, per exemple, anava, es reunia a la tertúlia de Casp i Adlert, aquells dos, diguem-ne, intel·lectuals de la resistència valencianista. Xavier Casp és un poeta premiat arreu dels Països Catalans en aquells primers anys de la dictadura, però que després va fer blaveres, va fer secessionista. Doncs bé, Estellers té relació amb aquella gent que eren molt, molt religiosos. Probablement d'aquí li ve, i de la seva formació, li ve un fons religiós que hi és, surant, o potser no tant més endavant. Invocacions a Déu sempre n'hi ha, no? I l'alegria sí, perquè ell és un poeta de combat. Jo crec que sense alegria no hi pot haver combat, no hi pot haver res. Si no tenim esperança, i per tant alegria, és impossible combatre. I Estellers va combatre fins al final dels seus dies, perquè el seu compromís amb la llengua i el país, etc etc, i amb la llibertat era constant. Hi ha un vers del llibre de Meravelles, que diu, sí, el meu ofici és l'alegria, siga de nit, siga de dia.
Molt bé, Tomàs. Em sembla un vers preciós per tancar el nostre homenatge des de les Espurnes Literàries. Gràcies per ser-hi.
Gràcies, gràcies, Anna. Gràcies.
Anna, gràcies per totes aquestes espurnes que ens has regalat aquest 2024 i el 2025 seguim.
Seguim.
Bones festes.
Igualment.